l'hora negra. Maika Navarro.
Maika Navarro, bon dia i bona hora.
Dos coses, fa fred i els meus auriculars estan raros.
Doncs mira, mentre el regulem et poso una cançó.
Vale.
Ens hem fet un embolic amb el cable dels auriculars. No, és igual, sí. Deixo els meus, Maika. Això que sona és Núria Graham. Núria Graham serà un dels reclams que tindrem...
Perdó, Núria,
dissabte que ve a partir de les 10 del matí, dissabte que ve, que és 10 de desembre, serem al Castell de Calonja amb Maika Navarro.
Sí.
I amb Núria Graham presentant el seu disc Cyclamen i també la música de Julieta. Aquesta ja és més ballable,
eh? Jo puc estar tot el programa
tant,
en plan...
I tant.
Animadora ballant?
T'explico el que farem, perquè... Vinga, és a dir, Castell de Calonja, gira dels 35 anys,
escenari
la gira
preciós,
continua, escenari fantàstic...
Gira que la gent està responent de meravella,
està
omplint...
Va ser espectacular, realment a Reus va ser molt maco. En el cas de Castell de Calonja, m'han dit que són només 250 entrades,
bueno,
queden poquíssimes entrades. Entreu al web del suplement, feu clic als 35 anys, allà us registreu, demaneu les entrades que vulgueu per venir amb la família, tot gratuït, però us heu de registrar perquè està comptat de dalt a baix, i allà ens veurem les cares. Nosaltres ja dormim a Calonja, l'equip del suplement.
Tots?
No, tots no. Bueno,
I jo puc dormir a Calonja, també?
Sí, sí, cal, sí. Ara ho gestionarem.
I nosaltres, quan dius nosaltres, jo que estic al teu costat,
el Miquel Alós, la Sara Llobet, la Sònia Dolofeu...
O jo sóc un extraterrestre. Nosaltres som...
Si vols
nosaltres,
dormir a Calonja,
no?
Et posem una nit d'hotel a Calonja,
home,
Maika.
Vols que vingui amb el Simon i la Lola o no cal?
No. Des de les 6 del matí arrenquem el programa des de l'hotel. A quarts de 10, just acaba la tertúlia, la Maika Navarro ens vindrà a buscar i Chino Chano, passejant des de l'hotel, anirem fins al Castell de Calonja.
Ostres!
I quan arribem al Castell de Calonja, a partir de les 10 del matí, que ja tindrem tota aquesta gentada esperant-nos, doncs començarem a fer el programa allà fins a la 1 del migdia. A banda de la Maika Navarro, de la Julieta, de la Núria Graham, vindrà Martí Gironell i Espartac Paran, Regina Rodríguez, que són alguns dels reclams dels escriptors, perquè, entre altres coses, anem a Calonja perquè és poble de llibres. I també tenen doncs, tot el sideral muntat aquest cap de setmana. Farem l'hora negra en directe amb la Maika a partir de les 10 i també tindrem Dominical. Dominical, amb tots els seus personatges, el president de l'Aragonès, Ada Colau, la Maika Navarro del Dominical, cara a cara amb la Maika Navarro de carn i ossos.
Més car que ossos.
I a més, a tot això, també, Diversiones.
Oh!
Va, és que quan...
Sàpigues que jo ja vaig parlar amb la gent de Diversiones, ja tenim una relació...
Ah, sí?
Ja estem parlant, perquè estem acabant de dissenyar el programa musical, perquè, clar, tu i jo ens hem compromès a ballar.
Jo ballo, jo
a l'escenari.
Sí, jo ballo. Jo ballo agafadet.
Efectivament. No sigui que caiguis.
Escolta'm, avui com és que vens tan elegant, Maika? Perquè... No, és veritat, és veritat.
O sigui, una mica... el concepte elegant.
No, portes lluantons. Avui vens amb lluantons.
Sí, perquè he pensat...
Acostumat a fer la secció en pijama.
Hòstia, que la mare que li va parir... Bueno, alguna vegada l'he fet en pijama, és
per
veritat.
Per això t'ho dic.
Però no, però no li diguis a la gent acostumada, perquè semblarà que tots els caps de setmana vinc amb pijama.
Però com és que vas amb lluantons avui?
Bueno, doncs perquè, no sé, volia celebrar que tenim una audiència espectacular i que treballo en un programa amb una gent estupenda.
Fantàstic.
I aleshores, doncs, volia celebrar això, volia celebrar
que quan he sortit
de casa m'he trobat a l'Eric i la Clàudia, que se n'anava amb un mercat de nadalenc amb els... No, perquè tinc un dinar amb la secció...
Ara tens un dinar de Nadal, ja.
No tinc un dinar amb la secció de guàrdia de La Vanguardia i ens n'anem al Cuba de Janeiro.
O sigui, esteu de guàrdia i aneu a dinar al Cuba de Janeiro.
Bueno, però escolta'm, la gent de guàrdia també dina, amb el telèfon encès. És a dir, si passés qualsevol altra cosa, tipus un altre contenidor o la part del cadàver que falta amb un altre contenidor de Barcelona, jo amb les meves lentejuelas, sisplau...
El què?
Lluantons. Doncs amb els meus lluantons aniria al lloc de la notícia.
Bé, avui la Maika Navarro de gala per fer aquesta
secció.
No, i
després, secció. Perquè aquesta tarda me'n vaig a l'últim assaig d'un grup de musical integrat per Mossos d'Esquadra, que participa a la marató de, a la marató de TV3 d'aquest any.
Ah, sí.
I per tant,
això
doncs,
no
he pensat...
Mira que sóc presentador de la marató, però no sabia que hi havia un grup de Mossos.
Sí,
que...
hi ha un dels grups, un de la gent que actua, és un grup musical integrat exclusivament per Mossos, que jo tampoc ho sabia, que assistia. Però hi m'aniré a veure l'últim assaig.
I què toquen, què toquen?
No tinc ni idea, aniré aquesta tarda. Mm-hmm. Ho porta la Núria Martorell, que és una companya del periòdico de tota la vida, i els aniré a veure, i ara em sap greu, perquè no recordo ni el nom, però després segur que la Núria m'envia un missatge ara.
5 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. La notícia de la crònica negra de la setmana, sens dubte, és aquest cos localitzat a la cantonada entre el carrer Casanova i Avinguda Roma de Barcelona. Dimarts va aparèixer un cadàver esquarterat dins d'una maleta. Un captaire que recollia coses del contenidor va trobar realment aquesta maleta i dins de la bossa de plàstic hi havia el tors d'un home blanc. Realment, amb la notícia, Maica, va aixecar telèfons.
Sí, i sobretot perquè doncs és una notícia rellevant i que jo crec que ens hem de contextualitzar i pensar que això no és una tendència perquè no hi ha dades que justifiquin que això hagi de ser una tendència. Evidentment, evidencia que passen coses greus, i això és una cosa greu, perquè algú amb molta maldat, amb molta, molta maldat, doncs ha estat capaç, davant d'un cadàver d'un ésser humà, doncs tenir la seva empatia i de desmembrar-lo i a més
la sang freda.
I a més perquè ara parlava ahir amb el forense, el Narcís Verdalet, que tots els oients d'ara mateix de l'Hora Negra se'ls hi vindrà al cap, perquè és un habitual dels episodis de crims tant d'aquesta casa com de TV3. A més, la Tura Solem va fer un llibre fantàstic, és un forense amb una trajectòria llarguíssima, i ahir parlava amb ell per una crònica que vull fer, que publicaré demà a La Vanguardia, sobre què pot dir un tors amb un equip de forenses, amb l'equip de forenses amb el que va treballar, que van treballar amb aquestes restes aquesta setmana a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. I el que m'explicava és que no és gens fàcil. No només has de ser... no has de tenir gens empatia, zero empatia amb allò que tens davant, que és un ésser humà, sinó que, a més, és molt difícil, I per tant, hi ha algú o alguns que han estat capaços de fer això, i, a més, d'una manera, obrint tots aquests interrogants que impliquen que el tros, o sigui, la part que es van trobar els Mossos amb els que treballen ara mateix, el grup d'homicidis de Barcelona, és una part que l'únic que els hi ha pogut dir als forenses i a la policia científica és que és un home, que és de raça blanca. Els forenses ja saben en aquests moments quant de temps portava mort. Això hi ha un secret d'actuacions i, per tant, no hem tingut accés a aquestes dades, però sí que tenim accés a saber que en un primer moment aquella primera inspecció ocular donava pistes que no portava molt de temps, no ho devia portar molt de temps, i segurament poca cosa més, perquè el que tenen els Mossos és un ADN d'aquestes restes. I, bueno, confiant en que algú hagi trobat a faltar amb algun ésser que hagi anat a la comissaria a denunciar una desaparició, perquè no ens consta que en aquests moments amb aquest ADN hi hagi hagut cap coincidència amb totes aquestes persones que han desaparegut en els últims mesos i que hagin pogut, doncs, allò, fer una coincidència. I em refereixo, per exemple, doncs, a aquest jugador de rugby.
Mm-hmm. Que en un primer moment potser es va pensar...
Bueno, jo i molta gent, el que...
L'Emi Davis, gent, no?
Sí, els que fem successos, jo recordo que una de les primeres preguntes que vaig començar a formular a totes les fonts amb les que treballes, de tota mena, és... Hòstia, sabeu si és negre o de quina raça és? Això... I també, a més, és... penseu que clar, els cadàvers canvien de color. depèn de doncs, l'època de l'any, el temps que portin mort, etcètera, etcètera, etcètera. La manipulació que s'hagin fet amb ells, això m'ho explicava el Narcís Verdalet. Per tant, aventurar-se només amb el testimoni del captaire i de l'estanquer que van, sense treure mai la maleta del contenidor amb el pal, van dir, ostres, ell ens explicava a l'estanquer, no, era blanc, era un home de raça blanca. Després d'això hem pogut confirmar, sobretot hem pogut confirmar que no es tractava del jugador de rugby, perquè tot i l'ADN de moment no ha fet coincidència amb ningú. Els Mossos treballen amb càmeres de seguretat, penseu que és la cantonada, com deies, de Casanovas amb Avinguda Roma, molt a prop d'aquí de la ràdio, i tenim una bencinera de l'Estepsa, just és aquesta bencinera del carrer Aragó, que tots que anem amb vehicles és molt habitual, i per tant hi ha càmeres de seguretat, i diferents comerços que no només en aquesta cantonada, sinó als voltants, també tenen vehicle, també tenen càmeres, i per tant a partir d'ara doncs imagineu-vos que Mossos, el que treballa amb molta rigorositat aquest grup d'homicidis, és anar veient totes aquestes imatges que han anat recopilant, buscant doncs, o bé algú o alguns que vagin amb una maleta de color negre amb rodes, o el que pensem en algun vehicle que s'aturés al costat d'aquests contenidors i deixés aquesta maleta en l'interior del contenidor gris.
Els sí, com sigui, una investigació complicada dels Mossos d'Esquadra.
És molt complicada, perquè no em consta que en aquests moments s'hagi estat identificat. En Verdalet em deia, m'explicava que quan hi ha un ritual metòdic dels forenses, algun dia el podríem convidar, Roger, dels forenses, que a la sala d'autòpsies hi ha com un silenci sepulcral durant tota la
l'autòpsia,
i que ell, per exemple, i de fet d'altres, es mira doncs el cadàver, en aquest cas seria doncs la part del cadàver amb la que estan treballant, i una mica es pregunten, fins i tot en veu alta en algun moment, qui ets? Qui t'ha fet això? Per què? A on? Si totes aquestes preguntes, els cadàvers normalment et responen a tot això.
M'està donant mal rotllo.
Sí? Per què?
No ho sé. No.
Jo crec... En sèrio?
Una mica.
No ho visualitzes?
Sí, per això mateix.
Amb més a més aquest silenci respectuós. Home, clar, pensa que als forenses els hi falta dos parts fonamentals per treballar amb la identificació d'un cadàver. No té cap, i per tant no té totes les peces dentals que ajuda a aquesta feina, i no té les extremitats superiors.
Les mans.
I per tant no té les mans, no tens el dit i no tens les empremtes dactilars per treballar. Confiem en que aquest tors pugui tenir un tatuatge. Imagina't un marcapassos que hagi pogut amb un número de sèrie.
De fet, és un cas que recorda a un altre de Barcelona. Ens hem de remuntar a l'any 2008, 8 d'agost del 2008, carrer València, molt a prop de la Sagrada Família. Un home buscant ferralla va trobar precisament una maleta amb rodes que estava tancada, la va obrir, i allà hi va aparèixer el tors i el cap, en aquest cas sí, d'un home. Feia dies que estava mort perquè la pell estava del tot ennegrida per la putrefacció.
Sí.
I segurament, no sé si vas recordar precisament aquest cas del 2008, quan aquesta setmana va aparèixer aquest tros de cos.
En aquesta ocasió, com et deia, els investigadors tenien més parts del cos per treballar, la víctima es va identificar molt ràpidament, eren Jorge David Olivares, veí de Blanes, un ciutadà de Colòmbia, i aquí hi havia, clarament, era un tema
vinculat amb el tràfic de drogues. No?
I a més, el Jorge David Olivares tenia antecedents, i per tant, però també no molt lluny d'aquí, va aparèixer també un altre cadàver, també no estava esquarterat, però en aquella ocasió la víctima era una noia de molta petita estatura, i que el seu assassí havia aconseguit ficar dins una maleta, i ja et dic, no molt lluny d'aquí tampoc, i aquesta vegada doncs havia hagut una denúncia per desaparició, i a més els familiars havien fet servir aquesta havien posat de rellevància que era una dona de molt baixa estatura, i ens de seguida es va poder identificar i també es va resoldre el cas. En qualsevol cas, insisteixo, són seria el tercer cas en gairebé 20 anys. És a dir, no estem parlant d'una tendència i tampoc, mira, les cròniques que he fet a La Vanguardia, jo crec que gairebé tots els companys, la Rebeca, el Guillem Sánchez, no, cap de nosaltres ens hem atrevit a fer cap mena de... d'hipòtesis. Tots podríem pensar que el més fàcil és pensar doncs, en tema vinculat amb el crim organitzat, però el món del succés és tan imprevisible que ara mateix especular sobre què ha pogut passar... és, jo crec que és no té cap mena de sentit. Ara, el que sí denota és que hi ha algú o algunes persones doncs, van actuar doncs, amb una maldat superior a tot allò que ens podem imaginar, perquè, insisteixo, no és fàcil, no és fàcil. I, a més, per totes les complicacions que requereix. Complicacions. També una altra cosa important que hauran, que ja saben els investigadors i que deuen tenir ja sobre la taula aquest grup d'homicidis de Mossos que treballa aquí a la comissaria de les Corts, a les dependències de les Corts, és un primer informe dels forenses, on segurament ja els hi han pogut detallar amb l'eina o les eines amb què es va desmembrar aquest cos. La destressa, si el cor tenia doncs, alguna símptoma, si hi havia alguna ferida d'arma blanca en tota la zona del tors, o, bueno, etcètera. I segurament tenen molts elements i, com em deia un investigador, escolta, han passat poques hores, calma, segur que ho resolen i ara et dic que els que vam estar en aquella cantonada aquestes primeres hores la gent estava espantada i és normal que estiguis espantat, que la gent s'espanti, és normal.
Mira, parlaves de l'imprevisible que és el món dels successos. Fa una estona ha piulat l'alcalde, el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Figueres. Diu, els cossos policials estan investigant una baralla amb arma blanca entre dues persones aparentment drogades al carrer Monturiol aquesta nit amb el resultat d'un mort. Manca de més informació, sembla que estan indocumentades i que no són de Figueres. Confio en la ràpida resolució, diu Pere Caselles, tinent d'alcalde de Seguretat a l'Ajuntament de Figueres. L'Anna Ponsí també se'n fa ressò, crim a Figueres aquesta nit durant una baralla al carrer Monturiol en ple centre de la ciutat.
I amb aquestes armes blanques de les que ja hem parlat en aquest programa...
És que realment fa la sensació que aquestes notícies s'estan reproduint moltíssim, eh? No, Maica?
A veure, hi ha hagut... I així les dades ho demostren ja. Em consta que Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra de Barcelona estan intentant recopilar, recopilant totes les actuacions que fan d'intervencions d'arma blanca i, de fet, estan fent moltes inspeccions puntuals, quirúrgiques, per anar a retirar de circulació aquestes armes blanques. Dir que la gent surt per la nit amb arma blanca, això no és una fal·làcia. La gent no sortim de nit amb una navalla a la butxaca. Però hi ha determinats sectors que ho fan i a l'hora de barallar-se tiren d'arma blanca. I l'arma blanca, a vegades ho hem explicat aquí, tu punxes i pots punxar i no passa res, o només una petita punxada tenir unes conseqüències terribles. I sí, és un element que preocupa i que, bueno, confiem en que els responsables de la seguretat s'hi posin. Ja et dic, cada cap de setmana hi ha inspeccions a determinats punts molt concrets de l'espai, espais a l'aire lliure, jocs on es concentra gent o
discoteques.
I la voluntat és retirar armes blanques. Qualsevol dia, jo no descarto que... I el gremi de la restauració i de l'oci nocturn, em consta que és un debat que tenen oberts, de
posar
l'arc a l'entrada de locals i escolta'm, intervenir. O sigui, intervenir cada cop que algú passi amb un... O sigui, ja si saps que hi ha un arc, ja no sortiràs de casa amb aquesta arma blanca. Per tant, bueno, és un element que jo em consta que s'està parlant. S'està parlant.
10 i 23 minuts. Ho deixarem aquí amb la Maica Navarro. Amb la Maica Navarro. Ens retrobarem...
I la setmana que ve...
Dissabte que ve, dia 10 a les 10 del matí a Calonge, Castell de Calonge.
Per tant, els gossos no vols.
Per celebrar els 35 anys del suplement. Els gossos no. El que sí que ens hauries de dir és si vols dormir allà o no vols dormir allà. Pensa tu.
No, però penso.
Bueno, però és que si vas a dormir allà ja et conec. Sí. Després la nit se t'allargarà... Ens arribarà a estar l'endemà.
Pots explicar que estic arribant d'una amb una puntualitat absolutament...
Meridiana
i...
Atenció al que ve ara al suplement, eh? Jordi Hurtado.
Hòstia!
Jordi Hurtado, 25 anys de saber i ganar.
Que grande.
I li han donat l'Ondas.
No, ja tocava.
I ja el tenia. O sigui, tenia l'Ondas a millor presentador i ara li han donat Ondas a millor programa de televisió.
Amb l'Elisenda Roca.
Amb l'Elisenda Roca. Tinc moltes ganes de xerrar una estona amb el Jordi Hurtado. Doncs serà després de la publicitat. Fins
ara. Abraçada.
El suplement, amb Roger Escapa.